és l'alba del 30 d'abril de 1943. Un submarí britànic s'atura davant la costa sud d'Espanya, a prop de Huelva. A bord, els mariners arrosseguen una caixa metàl·lica fins a la coberta. A dins hi ha un cos humà, vestit d'uniforme, amb un maletí. El deixen en el mar. El cos s'enfonsa lentament i desapareix entre les onades. Estan convençuts que si això surt bé, salvaran milers de vides britàniques. Si no, les perdran. Avui parlem d'una de les missions d'espionatge més absurdes i brillants de la Segona Guerra Mundial. L'operació Minsmith. Com ja hem dit, ens situem en l'any 1943, en plena Segona Guerra Mundial. Després de les operacions a Àfrica, els aliats s'han quedat amb algunes tropes aturades i les volen aprofitar per obrir un altre front a Europa. El moviment més lògic sembla ser Sicília, però és clar, també és lògic pels alemanys, qui ja s'ho sospiten i ja han desplegat defenses per la zona. Tot i això, seguia sent el punt més estratègic el que atacà, però és clar, si els britànics entraven amb tot el que tenien, es trobarien una forta resistència i suposarien moltes baixes per l'exèrcit. Davant d'aquesta situació, els aliats van decidir enganyar a l'enemic. Hitler estava molt segur que els britànics atacarien pels Balcans i Grècia. Tenia molta por d'això, ja que era el principal lloc d'on s'extreien les matèries primes per la seva maquinària de guerra. Així que l'MI5, el servei d'intel·ligència britànic, es va posar en mans a l'obra per deixar anar tot de pistes que indiquessin que atacarien per aquest lloc, per finalment desembarcar, esclar, per Sicília. Es va posar en marxa l'operació Barclay, una operació que en realitat no existia, era només un engany. Van començar a recol·lectar mapes i moneda grega i inclús van crear una nova formació, el 12è Exèrcit, que comptaria amb 12 divisions, també falses, és clar, que s'encarregarien de desembarcar a Grècia. També van començar a fer retransmissions de ràdio a prop de la zona perquè els alemanys les interceptessin i es pensessin que estaven per allà. Però us he dit que era un pla absurd i brillant, i és que encara faltava una cosa. L'operació que us he explicat abans, l'operació Minsmith. Aquest pla neix de la idea de Eben Montagu i Charles Cholmondeley, una idea arriscadíssima però alhora genial. Necessitaven algú que els hi confirmés als alemanys que entrarien per Grècia, una informació que els de l'Eix creiessin que no havien de saber. Així que van voler fer aparèixer un cadàver amb papers falsos de l'operació perquè els alemanys el trobessin i caiessin de ple. Van decidir que el deixarien a prop de la costa espanyola, com si hagués naufragat o alguna cosa semblant. Franco tenia bona relació amb Hitler, així que la informació li arribaria a l'Eix de manera relativament ràpida. Però és clar, necessitaven un cos, un que no tingués vincles familiars evidents fora del país perquè ningú el reclamés, ni tampoc dins perquè els seus coneguts no s'escandalitzessin. Així doncs, a la capital, Londres, van trobar l'home adient, Glandor Mikael, una persona sense llar que acabava de morir feia poc per ingerir verí de rates. A partir d'ara, Glandor es convertiria en el capità William Martin, del Royal Marines. Ara tocava fer que la història fos creïble. Es van inventar tota una vida. Cartes d'amor, una foto a la cartera de la seva estimada, que en realitat era una treballadora de l'MI5. Inclús li van deixar a la cartera el rebut d'un hotel a Londres i entrades de teatre. Per la seva identificació, però, es van trobar amb un problema. No tenien fotografies d'aquest home viu i es veia clarament que era un cadàver. A llavors no hi havia intel·ligència artificial, així que no ho podien recrear de cap manera. Al final van optar per fer fotos a una persona que més o menys se li semblava i resar que amb tota la deterioració del mar tampoc se'l pogués reconèixer massa bé. Ara sorgia un altre problema. La documentació es veia que estava acabada de fer, es veia nova. Així doncs, un treballador de l'MI5 es va estar 3 setmanes refregant-se-la per als pantalons i obrint-la i tancant-la per tal de que es veiés més gastada. Finalment van carregar el cadàver amb una carta d'un oficial a un altre que explicava que el portador d'aquest paper era un expert en guerra amfíbia que era enviat per ajudar-lo en el desembarcament a Grècia. Però esclar, novament patien perquè la tinta, amb el contacte amb l'aigua i el pas dels dies, quedés borrosa i no es llegís bé. Així doncs van fer tot de proves amb diferents tintes submergint-les en aigua salada per veure quina era la més adient. Finalment, van posar tots els papers i la documentació en un maletí que van lligar amb una cadeneta fins la cintura del cadàver. Ara estava ja tot llest, així doncs van començar el viatge. Per preservar bé el cos, el van posar dins un contenidor amb gel sec i el van carregar en el submarí HMS Seraf. El submarí va sortir del port el 19 d'abril de 1943 i després d'una travessia es va posicionar al llarg de la costa de Huelva fins a finals d'abril. A les primeres hores del 30 d'abril, el cos va ser deixat a l'aigua perquè la corrent se l'emportés cap a la platja. I la cosa va anar molt ràpid. Poques hores després, aquell mateix 30 d'abril, un pescador el va trobar i les autoritats espanyoles van intervenir. La cartera i els documents van ser inspeccionats i la informació va començar a circular d'una manera que els britànics ja havien previst. Els aliats van intervenir diversos telegrames i comunicacions que els van assegurar que tot anava bé i que la història s'anava transmetent tant com havien previst. Alhora, els britànics es van comunicar ràpidament amb el seu consolat a Espanya per dir-li que era molt important que recuperessin un cadàver que s'acabava de perdre a les costes de Huelva. Els britànics, òbviament, ja sabien que els aliats estarien intervenint aquestes comunicacions i formava tot part del pla. Així doncs, els alemanys comencen a pressionar els espanyols perquè els hi cedeixin aquesta informació. El govern de Franco el que fa és extreure la carta, secar-la, fer-li una fotografia i tornar-la a posar en remull en aigua salada per tornar-la a plegar i enviar-la de tornada als britànics 12 dies després. Al tornar a Londres, els aliats van revisar si la carta havia estat llegida. Havien posat unes petites pestanyes gairebé invisibles que demostraven si s'havia obert o no. I efectivament van veure que sí. Llavors els britànics van comunicar al seu consolat que estava tot correcte i que la carta no havia sigut oberta, fent que les sospites dels espanyols i alemanys encara es confirmessin més i pensessin que anaven un pas per endavant dels aliats. Davant d'aquests fets, Hitler i els alts comandaments van decidir mobilitzar gran part de la defensa que estava posicionada a Sicília cap a Grècia i als Balcans, cosa que va fer que l'atac dels britànics fos tot un èxit. L'operació real d'entrada a Sicília, l'operació Husky, va començar el 9 de juliol de 1943. Allà, les defenses alemanyes i italianes a Sicília eren molt febles. El combat va ser ni més ni menys de 65.000 alemanys contra 400.000 aliats. Realment no se sap quan va ser l'efecte de l'operació Mindsmith dins aquest engany, però molts historiadors la consideren clau. Durant els anys següents s'han fet moltíssims llibres i documentals i Glandor Michael va aconseguir canviar el curs de la història quan ja era mort. Aquesta història ens deixa veure com petits factors acaben canviant tota la història de la humanitat i el curs d'una guerra tan important com va ser la Segona Guerra Mundial. Dins d'aquest context, un home sense sostre de Londres que havia mort per menjar verí de rata es va convertir en una peça clau dins el taulell d'escacs que és la guerra. Gràcies a això es van salvar milers de vides britàniques i segurament es va aconseguir aturar el règim nazi més ràpidament. Perquè ningú sap què hagués passat i com hagués canviat la història si aquesta operació no hagués sortit bé. Gràcies per escoltar aquest episodi de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i ens veiem a la propera.